a Diario 16 des de la presó d'Estremera, que ha respost a través del seu advocat. Davant la possibilitat de ser ell mateix president des de la presó, Junqueras admet que té les mateixes dificultats de ser-ho que un president des de Bèlgica. Per cert, que hem sabut aquesta mateixa tarda que la presó, el servei penitenciari d'Estremera, ha castigat Junqueras per una entrevista que havia concedit ara fa unes setmanes, en aquest cas a l'emissora de ràdio RAC1. També Junqueras és protagonista perquè, juntament amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, mitjançant els seus advocats, han portat el seu empresonament a les Nacions Unides. Han denunciat que la seva detenció viola els drets d'associació, expressió, opinió política i participació en la vida pública. L'anunci l'ha fet aquest migdia a Londres el conegut advocat britànic Ben Emerson, que es va encarregar, entre altres coses, de representar la vídua d'Alexander Litvinenko, l'exagent del KGB, que va morir enverinat l'any 2006, precisament a la capital del Regne Unit. Deixem la plana política. Es dupliquen els refugiats del pla estatal a Catalunya. Hem passat de 495 al 2016 a 1.116 al 2017. A Barcelona també s'han duplicat els refugiats que demanen informació, la majoria veneçolans, seguits d'ucraïnesos i hondurenys. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats oients del Viure des de l'Essència, que contents d'estar aquí una setmana més amb vosaltres per compartir, per donar-vos la mà en aquest viatge que és viure. Avui a la secció d'Espais Harmònics per Viure des de l'Essència amb Astrid Izquierdo ens parla de com tot és viu, tot és energia. Seguidament, a la secció de Cuina Terapèutica amb Alf Mota ens parla de l'alimentació per la tiroides Akimoto. L'entrevista de la setmana, avui parlarem amb Lluís Espiga. Ens parlarà també des de la consciència, de la Triformació, de l'Institut de la Triformació, de l'Antroposofia. I a la secció del doctor Christian Beller parlarem de Deixem-nos ajudar amb la psiconeuroodontologia. I amb veu de dona, Carmen Sanz, directora del món del superdotat, ens explicarà què passa amb aquests nens que tenen talents diferents als altres, com els podem ajudar, com els podem acompanyar perquè puguin treure el millor d'ells. I a Bioneuromoció, una manera de viure, amb Enric Corbera, ens parlarà del mite del viatge de l'heroi. Comencem!
Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo.
Astrid Izquierdo, benvinguda al Viure des de l'essència. Una setmana més, què tal, com estàs?
Doncs molt bé.
Avui ens parlaràs dels principis bàsics, no? Com deia Heràclit, res és permanent a excepció del canvi, no? Això és del que ens parlaràs avui. Tot canvia, la natura, res és estàtic. Quins són els principis bàsics?
Doncs mira, Glòria, els principis bàsics de l'harmonia són, en primer lloc, que tot està viu. En segon lloc, que tot està relacionat. I en tercer lloc, que tot canvia, com molt bé has introduït. Llavors, començant pel primer principi, tot és viu, el que ens referim a que no només les persones, els animals i les plantes estan vives, sinó que també els objectes tenen vida. I què vol dir això, no? Doncs que ens projecten unes emocions i unes sensacions. És el que en psicologia es coneix com a projecció positiva o negativa. Per tant, un principi a tenir en compte de cara als oients perquè puguin començar a veure la seva casa des d'un altre punt de vista, des d'un punt de vista més feng shui, és què els hi transmeten aquests objectes?
Anem des del sentir una vegada més, no? L'important és sentir què ens provoca el que ens envolta.
Clar. Moltes vegades, quan un està ja acostumat al seu paisatge interior, em refereixo del seu espai, ja no és conscient de l'efecte positiu o negatiu que està tenint allò. Llavors, fer una revisió periòdica de tant en tant, o en aquest cas, si comences a introduir-te en aquest món d'harmonització d'espais, és veure una miqueta què t'està transmetint cada objecte que tens. En molts casos d'exemples que us puc posar, per exemple, hi ha aquell quadre d'aquella persona amb la qual ja no tens vincle o fins i tot vas tenir una mala experiència, però que encara està penjat en el menjador, presidint el menjador.
I no en som conscients, d'això?
No en som conscients. I això, doncs, cada dia veure aquesta imatge, doncs, inconscientment està atrapant
el record,
clar, i t'està atrapant amb un vincle que ja no vols en la teva vida.
El fet de que tot tingui un sentit, no? El per què tinc això, el per què em moc cap aquí, no? El trobar-li la coherència.
I el posar consciència. Posar consciència a cada cosa que tenim a casa, perquè sempre dic, cos, ment i espai són diferents capes d'una mateixa realitat, d'una realitat holística, integrativa. Llavors, com està la teva casa, estàs tu. I com estàs tu, està la teva casa. No? Aquest ja seria també el segon principi, que tot està relacionat. Llavors, en aquest cas, també cal veure si hi ha ordre, si no hi ha ordre, com ens sentim. I a partir d'aquí començar a fer petits canvis amb consciència i confiar també en el sentit comú d'un mateix, perquè a vegades a mi m'agrada molt poder donar aquestes eines i que la gent confiï en ella mateixa.
Perquè tots tenim la nostra brúixola interna, no?, que ens diu com estem, com ens sentim, el nostre feng shui intern. Realment això ho necessito, no ho necessito, com em sento, com m'allibera. El fet que diem, quan ordenem els armaris, ens ordenem a nosaltres mateixos, a l'efecte mirall, no?
Sí, i un se sent millor físicament, clara, i psicològicament. És a dir, és un efecte que un ho pots creure o no, és el que sempre diem, però tu et notes que et trobes millor, més lleuger, pel sol fet d'haver ordenat l'armari.
Doncs podríem dir que convidem els nostres oients a que ordenin l'armari, a l'armari que senten que està més desendreçat, a veure com se senten després. Els deixem, diguem, aquests deures per la propera setmana.
Oh, i tant. I la propera setmana posaré més deures.
Més deures? Posarem
sí,
més ordre?
Sí.
Astrid Izquierdo, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i t'esperem la propera setmana.
Moltes gràcies, Glòria.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. cuina terapèutica amb Alf Mota.
Alf Mota, benvingut al Viure des de l'Essència. Com estàs?
Hola, molt bé.
Com ha anat la setmana?
Molt bé, ha anat fantàstic.
Ja tenim els oients una mica revolucionats perquè...
Sí?
Sí, perquè els estàs despertant, perquè estan dient, realment és així? Dic, sí, sí. El prendre consciència de l'estació en l'any en la que estem i els aliments que ens han d'acompanyar a aquesta època.
I tant, i tant.
Avui ens parlaràs del hipotiroidisme, no? Aquesta malaltia, bueno, de les malalties autoimmunes. A veure, posem una miqueta d'ordre.
Sí, anem a veure. La Helena ens va fer una pregunta. Quina és l'alimentació adequada per a la tiroiditis de Hashimoto? Mare diu que és aquesta gran oblidada. El primer és que hem de referir que és diferent, no?, a el que és una tiroiditis de Hashimoto, que és una malaltia autoimmune, del que és una malaltia que és més comú, que la gent a vegades ho confon, que és l'hipotiroidisme. Mare, l'hipotiroidisme ve d'una alimentació, d'un excés de toxicitat i una mancança de determinats nutrients. En el cas de l'Hashimoto és una miqueta diferent, és una miqueta més complicat perquè es tracta d'una malaltia autoimmune. Què és una malaltia autoimmune? És una mena d'autosabotatge que fa el teu cos a ti mateix. Diguem, el teu sistema immune, en comptes d'atacar els virus, els patògens, ataca les teves pròpies cèl·lules. Doncs és difícil de diagnosticar i el tractament també és una miqueta complicat.
Hi ha molta gent que es troba en aquest cas? Perquè...
Cada vegada més, per desgràcia.
Sí, eh?
Sí, sí. Tant el tema de les malalties autoimmunes, parlem també, a part de l'Hashimoto, també podem parlar de fibromiàlgia, símptoma de fatiga crònica, esclerosis múltiples, totes aquestes malalties que són una miqueta a la caixa de Pandora,
sí,
no? Que no sap molt ben com diagnosticar ni ben com tractar-les.
Clar, no hi ha res pitjor
com no. Perquè
és
una guerra civil a dintre teu, no? Diguem-ne, no? Com el teu cos t'ataca a tu mateix. Però algo podem fer a nivell d'alimentació i a nivell d'estil de vida, òbviament, com sempre.
Com podem ajudar aquestes persones que parlem que tenen o bé fibromiàlgia, que tenen malalties autoimmunes?
Jo el primer que aconsello és sempre, a cuina terapèutica, en un sols amb una malaltia autoimmune, és treure el dit de la ferida. Què és el que t'està inflamant? Què és el que t'està provocant d'aquesta ferida? Normalment són els sucres refinats, els greixos oxidats, farines, aliments processats, aliments molt tòxics i desnaturalitzats, no? Mentre no en traiem el que ens està fent mal, poc podem fer a nivell per millorar. Doncs sempre és el primer, no? Treure el que t'està fent mal. Això que ja ho sabem, no?
El que ja sabem.
El que ja sabem, que però bueno, no cal recordar-lo, no?
Recordem-la, sí, va.
Bueno, doncs parlem de sucres refinats, i quin parla de sucres refinats també parla de farina, pa blanc, arròs blanc, pasta blanca, diguem que són aliments que estan desnaturalitzats, li falta una part, i parlem també de greixos oxidats, diguem, greixos que estan elevats a altes temperatures, greixos que estan refinats, no? Com l'oli d'oliva refinat, no? Que hauríem d'utilitzar sempre un oli de primera pressió en fred, tant per amanir com per cuinar. No hi ha dos olis a la cuina, hi ha un mateix oli per tot. El cos no l'enganyes, eh?
No, no,
ell sap el que està fent.
Ens podem autoenganyar una mica, però
doncs, el cos... també hem de parlar, diguem, del que són els pitjors, no? Des del meu punt de vista, des del punt de vista nutricional, que són aquests greixos hidrogenats, que són aquests que no existeixen a la natura, no? Com la margarina, tota la bulleria industrial, tot això hem de treure de la dieta. Eliminar.
Absolutament.
Eliminar. Processat. I a partir d'aquí, quan eliminem tots aquests aliments que ens fa mal, tenim de tenir en compte que la carn, sobretot la carn vermella, tenint en compte que els animals no mengen el que han de menjar, les vaques haurien de menjar pasto, herba, i no. La carn industrial no mengen això, el que mengen és pinsos amb antibiòtics, amb hormones, amb una sèrie de nutrients que són falsos, no? Que el teu cos no els reconeix. Doncs si tu vols que el teu cos recuperi el seu funcionament natural, el seu funcionament orgànic, no? Que t'ajudi a estar millor, que col·labori amb tu, tu has de col·laborar amb ell també. No?
Donar-li la mà.
Donar-li la mà, no? Fer un equip. No? És com si estàs donant un combustible que no és l'indicat, òbviament que el cos començarà a fer coses rares.
No autoenganyar-nos. També hi ha el tema de l'estrès, i té un rol important a la nostra vida.
L'estrès és una epidèmia, no? És com és el gran problema de la societat moderna. A vegades no podem treure l'estrès, no? Perquè tots volem fer moltes coses i estar al nostre entorn. Però sí que ens podem ajudar a gestionar-lo, no? D'altra manera, no? tenir en compte que hem de descansar, que hem de parar, hem de reflexionar, hem de respirar aire pur, no? Hem de fer aquests moments diaris de connexió amb tu mateix i aprendre a gestionar aquest estrès, no? Com més que eliminar-lo, perquè a no ser que vagis a viure al Pirineu i tot i així haurà el que jo digui l'ecoestrès.
Exacte.
Perquè sempre hi ha moltes coses que fer, però és la manera com tu ho agafes, no? S'ha de dormir, s'ha d'estar en contacte amb la natura i s'ha de prendre el sol, també és molt important.
La vitamina D del sol.
La vitamina C, perquè és una mancança que tenim molt sovint ara, perquè passem moltes hores a espais que estan tancats, no? No estem en contacte amb el sol, i a part, quan prenem el sol, ho prenem amb un protector solar que ens impedeix l'absorció d'aquesta vitamina, que és essencial pel sistema immunològic.
M'agradaria que la posem al tema de la dieta antiinflamatòria, Alf.
Antiinflamatòria. Doncs la dieta inflamatòria és el que comentava abans. Treure aquests aliments que et fan mal, no? Sucres senzills, greixes oxidats, carn vermella de ramaderia industrial i potenciar aquests aliments que, diguem, te donen energia antiinflamatòria, no? Verdures, fruites de temporada, molts colors. Com més colors, més antioxidants, vale? Com més vitamines, més vitalitat estàs donant al teu cos. També hem de tenir molt en compte que és un síndrome que és molt comú a totes les malalties autoimmunes, a la Hashimoto és una també, que és el síndrome de l'intestí permeable. Vol dir, el teu intestí està com danyat i deixa passar determinades substàncies que no hauria de deixar passar, no? Les parets dels intestins estan inflamades, vale?
O sigui que és...
Aquest tema segurament que ja ho tornarem a parlar en un altre programa, però bueno, és important també tenir en compte que l'intestí és el canal. I si el canal no funciona, la informació no arriba.
La importància de processar bé la informació, com tu bé deies, l'estrès és una epidèmia que estem visquent a dia d'avui. Cuidem-nos, estimem-nos. Moltes gràcies, Alf Mota.
Gràcies.
Ens veiem la propera setmana.
Fins la propera setmana.
Parlant des de l'essència. L'entrevista.
El nostre convidat d'avui diu: la meva missió és de despertador. Estic compromès a ajudar les persones i organitzacions a despertar. Lluís Espiga va ser un alt directiu d'empreses multinacionals. Va conèixer el glamour de Silicon Valley i alhora la part més deshumanitzada de les empreses exitoses. La seva recerca, el sentit de vida, el va portar a preguntar-se el sentit de les organitzacions. Va fundar Triform i un institut. Lluís Espiga, benvingut al Viure des de l'essència.
Moltes gràcies. Molt content d'estar aquí.
És un plaer d'estar... Mantén bé el català, oi?
Sí, sí, sí.
Perfecte. Tant, sí. És un plaer per nosaltres que estigui avui aquí al programa. Ha tingut més de 28 anys d'experiència en la indústria informàtica i de telecomunicacions en empreses multinacionals. A dia d'avui, la seva vida per això va fer un canvi. Va passar a... Avui ens parla de la triformació social. Què va succeir a la seva vida per començar a prendre un altre camí?
Pues mira, todo va a ocurrir cuando estábamos buscando un colegio para mi hija pequeña, que tenía 6 años, y por casualidad, y eso que no creo en las casualidades, dimos con una escuela, vivíamos en Madrid en aquel momento, dimos con una escuela que era una escuela de pedagogía Waldorf, y por algún motivo, ya digo, maravilloso, la inscribimos allí sin saber muy bien qué era. Pero algo nos decía que era el sitio que la niña quería estar. Entonces, poco después, empecé a investigar en qué se basaba esta pedagogía y descubrí al fundador de la misma, que es el científico y pensador alemán Rudolf Steiner. Y bueno, fui descubriendo todo un mundo que empezaba a colocarme las piezas de mi rompecabezas personal. Todas aquellas búsquedas e incongruencias, de repente allí empezaban a colocarse y a tomar sentido.
No deja de ser curioso, ¿no?, cuando empiezas a mover una piececita del puzzle, cómo todo de forma sistemática se va moviendo. A veces hasta incluso sí, uno dice, ¿qué está pasando
sí,
aquí, no?
Sí, sí. El tema es que fue, yo creo que llegó en el momento justo en mi vida, pero yo entonces estaba, como has dicho antes, trabajando intensivamente en el mundo empresarial, industrial, Y descubrí, después de en qué se basaba esta pedagogía maravillosa, descubrí otra aportación de Rudolf Steiner, que era al mundo de lo social y de las organizaciones. Descubrí esto, que se llama la triformación social, y a partir de ahí fue cuando empezó a cambiar toda mi situación.
O sea, sí. Su historia cogió otro rumbo, ¿no?
Otro rumbo, sí, exacto.
A día de hoy dirige un equipo, un equipo d'associats que engloba consultors, formadors, advocats, sí, psicòlegs,
sí,
no?
Sí.
Mediadors familiars, experts en temes laborals.
Mm-hmm.
Ens endinsem una miqueta que els nostres oients per explicar-los què és la triformació social.
Sí, la triformació social és... Steiner lo define como un impulso de sanación de lo social, ¿eh? O sea, lo social es un organismo vivo, y esa es la primera cosa importante, que ya digamos la sociedad, ya digamos una organización o una asociación o una empresa, una granja, lo que sea, son organismos vivos, son organismos sociales, pero están vivos, ¿no? Entonces, como tales, pues... pueden estar enfermos, normalmente hay mucha enfermedad social en todos estos organismos, y como tal también podemos buscar sanarlos, ¿no? Entonces la triformación social es un impulso de sanación de estos organismos vivos, ¿no? Esa es un poco la definición. Entonces, ¿cómo se formula la triformación social? Pues básicamente reconociendo que la sociedad se mueve alrededor de tres ámbitos o tres esferas,
uh-huh,
que es la esfera jurídica o política de la sociedad, donde están las leyes, la esfera cultural de la sociedad, donde está la educación, la investigación, donde está la cultura, el arte, las terapias, la medicina, donde está, digamos, la identidad del pueblo, el folclore, todo esto. Y luego la otra esfera es la esfera económica, que hoy tan presente, ¿no? La esfera económica, donde se mueve el dinero, el comercio, la banca y los negocios, ¿no? Bien, entonces, estas tres esferas conforman cualquier sociedad. La transformación social nos dice que para sanar la sociedad hay que hacer dos cosas muy básicas. Una, que cada esfera se rija por su norma inherente,
uh-huh,
que las normas inherentes nos van a sonar cuando diga que la esfera jurídica política, la de la ley, somos todos iguales ahí, ante la ley. La esfera cultural, somos todos libres, ¿eh? A nivel cultural y del pensamiento y de la, uh-huh, y de las creencias, somos libres cada uno y diferentes. Y en la esfera económica, que es la fraternidad, ¿eh? O sea que igualdad, libertad y fraternidad ya nos dan una pequeña pista.
Podríem dir que són els tres eixos, no?
Sí, nos suena un poco a la Revolució Francesa.
Exacte,
¿no?
Sí, ¿no? Com a l'Alejandro, sí, Dumas. Todo es para uno y uno para,
sí,
todos, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, bueno, la primera cosa era esto, ¿no? Que tenemos que ser iguales ante la ley, libres ante las creencias, el pensamiento y la cultura, y fraternos en lo económico. Y la otra cosa, la segunda cosa que nos dice Steiner para sanar lo social, es que cada esfera se quede en su sitio y no devore o inunda a las otras, ¿no? Hoy en día lo que estamos viendo es la esfera económica que se está metiendo en todos los sitios, ¿eh?
Diguem-ne que hi ha molta toxicitat, ¿no?
Sí, sí. Esto que nos permite Steiner es una mirada de diagnosis. O sea, mirando así, vemos dónde está la enfermedad social.
Aleshores, els nostres oients, la gent que ens està escoltant, la gent que els segueix, com ho hem de fer des de nosaltres mateixos, no? Des del propi ser, per poder agafar aquesta mirada, no? Poder, potser posar-nos aquestes ulleres.
Sí. Como dices tú, con estas ulleres podemos mirar la realidad social y descubrir qué está pasando rápidamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel práctico cada uno de nosotros o juntos como sociedad civil, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es protagonizar, ¿eh? Ser los verdaderos protagonistas de las tres esferas. De la esfera política, porque hemos dejado la política en manos de los políticos, ¿no? Y esto, cada cuatro años, delegarles toda nuestra capacidad política a unos señores, pues me parece que tiene que acabar. Tenemos que ser los protagonistas políticos, hacer la política nosotros, de manera directa, ¿no? En la esfera cultural tenemos también que protagonizar cada una de esas cosas de la esfera cultural. Por ejemplo, hemos dejado la salud en manos de los médicos y tenemos que ser otra vez responsables de nuestra salud con ayuda de los médicos, ¿sí? Hemos dejado igualmente la educación de nuestros hijos en manos de maestros, ¿no? Y tenemos que responsabilizarnos de la educación de los niños con la ayuda de los maestros.
Podríem dir la llibertat de la mà de la responsabilitat, ¿no? O
sigui, sí,
som,
sí,
lliures,
sí,
tenim una llibertat, però l'hem de focalitzar bé.
Claro.
L'hem de responsabilitzar.
Tenemos que ser responsables de nuestra vida en total, de todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? De lo político, he dicho, de lo cultural en sus diferentes manifestaciones y a nivel de la economía. ¿Cómo podemos ser protagonistas de la economía, no? pues una de las formas más inmediatas es siendo compradores o consumidores conscientes y siendo ahorradores conscientes y donantes conscientes. Entonces, claro, también la economía la hemos dejado en manos de los bancos, de los economistas, de los mercados, y el ciudadano estamos como missing, no estamos en... Estamos desaparecidos, tenim que volver a aparecer. No?
Ens hem d'humanitzar, eh?
Sí.
És allò, però realment què significa ser humà en aquesta era, no?, de tecnologies radicals, d'intel·ligència artificial? Sí, cada vegada se'ns emporta més. Com ho podem parar, això, no?
Sí, pues ser humano es reconocer que el ser humano no es una máquina, ¿no? Que el cerebro no es un ordenador, que el corazón no es una bomba que bombea sangre, que el hígado no es una fábrica de reciclaje, ¿no? Sino que somos un cuerpo que donde habita un espíritu. Somos seres espirituales, ¿no? Somos seres elevados, seres que piensan, seres creativos, seres que pueden dar sentido a este planeta, y eso nunca, nunca lo lograrán hacer las máquinas, ni la inteligencia artificial. Y eso que las máquinas son muy útiles, son muy prácticas y las tenemos que usar porque nos ayudan mucho, pero precisamente en las tareas que no son humanas. Las tareas rutinarias, repetitivas, mecánicas, en eso no son utilísimas y tenemos que seguir desarrollando toda esta tecnología. Pero el peligro está cuando las dejamos penetrar en las áreas que son realmente humanas, ¿no?
A les àrees de posar-hi la consciència, ¿no? Que només el ser humà hi pot posar la consciència. Això no podem traslladar a ningú.
No, el peligro es que como tiene tanto glamour y es tan guay, la tecnología pues ya le estamos dejando que dicte sentencia en los juzgados, estamos dejando que diagnostique enfermos, estamos dejando que eduque a los niños, las máquinas, y están entrando en zona que no deberían entrar.
De totes maneres, però, no és fàcil en una societat com el que estem dient, que està en una espiral i que com sortim d'aquest espiral nosaltres, no? Aquesta caixa d'eines, no?, per poder entendre, poder dirigir la nostra realitat personal i laboral, què els hi diria als nostres oients? Quina recomanació els hi donaria per començar amb un petit canvi a la seva vida?
Bueno, como ciudadanos, primero como ciudadanos, después podemos hablar un poco como cuando estamos trabajando cada día, ¿no?, en nuestras empresas o nuestros trabajos. Primero como ciudadanos, un poco esto, ¿no?, que empecemos a tomar iniciativa, ¿no?, no solitarios, juntos, como sociedad civil, que empecemos a hacer política, que empecemos también a implicarnos en las áreas de la esfera cultural, ¿no?, también... En todo lo que hemos comentado antes, y en la esfera económica. O sea, que empecemos a estar activos totalmente, eso como ciudadanos. De esa manera, poco a poco, todos estos grandes elementos que dirigen nuestras vidas, como la banca, los partidos y todos estos, empezarán a dejar de ser tan, tan, tan omnipresentes, y empezarán los ciudadanos y la gente a dirigir la vida social, ¿no? Esa es la primera llamada, ¿no? A ponernos en marcha, a ser activos y protagonizar con toda libertad de pensamiento cada uno estas esferas.
Desde la parte constructiva, ¿no?
Sí, desde la parte constructiva, claro, de la parte creativa, ¿no? Y después, la otra parte, ¿en qué podemos hacer en el día a día cuando nos vamos a trabajar o cuando nos metemos en nuestras actividades, ¿no? Pues aquí... yo diría que también pensar que el sitio donde estamos trabajando, ya sea la empresa o el colegio, o la granja o lo que sea, es también un organismo vivo, ¿eh? O sea, y pensar que no es un sitio donde vamos a trabajar y a conseguir el sueldo para llegar a fin de mes, sino que es un sitio donde pasamos gran parte de nuestras horas de despierto cada día.
El sistema ja és per alguna raó. És també honrar on estem i donar el millor de nosaltres, no?
Sí. Sí, porque la vida, como yo no creo en la casualidad, por ejemplo, nos ha situado en el sitio donde tenemos que estar. Y nos ha situado ahí para que hagamos algo concreto. Y no podemos desperdiciar esta oportunidad sobre este planeta, ¿no?, de hacer algo para lo que hemos venido a hacer. Y esto empieza por, de nuevo, ser activos y decir, bueno, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es una empresa?
El para qué, ¿no? Probablement claro. Fer-nos la pregunta, ¿no?
Claro.
No el por qué, ¿para qué em passa això, no?
Sí, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Para qué tengo esta relación tan conflictiva con este compañero? o para qué, incluso lo bueno, ¿no? ¿Para qué me está pasando todas estas cosas buenes?
I donar gràcies, sí, sí, no ens en podem oblidar mai, no? Senyor Lluís Espiga, també hi ha el tema de estar circulant molt en xarxes, en les informacions, el tema de la criptomoneda, no? Mm. Les criptomonedes, probablement molts oients hauran sentit a parlar del Bitcoin, no?
Sí,
què està passant aquí? Mm-hmm. Què és el Bitcoin?
Bueno, mira, el Bitcoin es la primera criptomoneda. Criptomonedas son monedas que no se tocan. No son de papel ni son de metal, ¿no? Son criptomonedas, pues son monedas que están en Internet. Son como electrónicas, ¿vale? La primera que salió es Bitcoin, por eso es la más famosa. Tiene un poco de escándalo alrededor del Bitcoin porque se ha utilizado para cosas un poco inadmisibles. Pero bueno, en general las criptomonedas, que es una nueva situación que está ocurriendo, yo lo entiendo como dentro de la esfera económica, de la transformación social, están surgiendo cosas, igual que surge el crowdfunding o surge la economía colaborativa, están surgiendo elementos que permiten que los seres humanos empiecen a protagonizar
aquí
esa esfera econòmica.
Exacte, l'origen que dèiem de la conversa, no?
Sí.
De que puguem, per què hem de donar tot el poder als bancs, no? Comencem
claro.
a controlar nosaltres la nostra pròpia economia,
sí.
posem-hi aquest sentit, eh?
Sí, a través de les criptomonedes i el blockchain, que és tot el software que hi ha detrás, pues se pueden hacer transacciones económicas fuera del sistema bancario. Lo cual, claro, estamos en los primeros momentos de esta nueva cosa, pero los bancos se están preocupándose, el Estado, el Ministerio de Hacienda se está preocupando, y habrá que encontrar un camino, pero en fin, todo empuja a que el ser humano, el ciudadano, está empezando a protagonizar, vuelvo a lo del crowdfunding, crowdlending, todas estas cosas en que empezamos entre nosotros a hacer economía, ¿no?
Entonces, sí. ¿Creu vostè que Rudolf Steiner hagués fet servir la criptomoneda?
Bueno, en su época no había ni ordenadores, ni criptomonedas, ni nada, ¿no? Pero yo una cosa que estoy seguro es que si él estuviera aquí vivo, nos diría, trabajad con lo que hay. Si lo que está viniendo, si lo que el espíritu de la época nos está trayendo es esto, trabajemos con ello y busquemos siempre la parte ética y humana, ya sea de las criptomonedas, de la inteligencia artificial, de la tecnología o de todo lo demás.
Hem
¿no?
de tenir coratge.
Sí, de tenir coratge, que es puesto de otra forma, tenemos que intervenir. A mí me encanta la palabra intervenir. Uh-huh. Levantarnos y mojarnos, intervenir. Y para eso hace falta el coraje, natural.
Responsabilitzar-nos.
Sí.
La vida agafa un altre color, un altre sentit, quan un realment és ell el que dirigeix la seva pròpia vida,
no? I tant,
no?
Sí, empieza a tomar sentido, no?
Exacte.
Sí.
Si fem una mirada al passat, ens endinsem una miqueta, què veu en el passat?
El passat meu?
Sí, per exemple.
Des de la seva evolució. Bueno, pues sí. Una vez llegado a la mayoría de edad, digamos, y entras en la vida plenamente como adulto, pues veo unos años de lucha, de trabajo, de construcción de familia, de una carrera profesional, de pagar las hipotecas, de hacerte un puesto en la sociedad y entre comillas, triunfar, ¿no? Después veo otra parte que revisas todo eso y ves que no tiene mucho sentido, a lo mejor. Y empiezas a buscar el sentido y encuentras un camino, el tuyo. Y, digamos, es ahí donde estoy ahora, ¿no?
Creo que present, podríem
dir, ¿eh? Sí, creo que estoy haciendo aquello que da sentido a mi existencia, a mi energía viva, y ahí estoy ahora. ¿No?
Senyor Espiga, si fem una mirada al futur, m'atreveixo.
El futur és molt difícil, però el futuro es, yo creo que va a venir lleno de grandes oportunidades y de grandes peligros, ¿no? Antes hablábamos de la inteligencia artificial y de todo esto, o de la manipulación genética, de tantas cosas que hay, ¿no? Entonces el futuro es una gran oportunidad, yo lo miro más como una botella medio llena que medio vacía, ¿no? Es una gran oportunidad para que humanicemos la Tierra, ¿eh?
Doncs d'això es tracta, d'humanitzar la Terra, de posar-hi consciència i de responsabilitzar-nos del nostre sentit de vida, ¿no?
Sí.
Creu que si ens entreguem a la vida no hauríem de tenir por a la mort?
Naturalmente, es que es lo contrario, ¿no? O sea, una vida bien vivida no contempla la muerte como un problema.
Què no li hem preguntat mai que li agradaria que li preguntessin?
Esa es una pregunta complicada. Pero podría ser... podría ser, yo soy una persona muy práctica, ¿no? Podría ser, Luis, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos toca hacer, ¿no? ¿Qué es la cosa más importante hacer ahora? Y yo, si me hacen esa pregunta, respondería que es la educación de la infancia. La infancia es la nueva generación que se ocupará del mundo en las próximas décadas y creo que está en mucho riesgo la infancia ahora mismo, ¿no? Con la educación que está pasando y qué valores se les están dando y tal. Creo que eso es lo más revolucionario que podemos hacer ahora mismo.
Com ho fa per recórrer l'ànima, no? En moments, per alimentar-la, en moments de que ja no puc més, no? Com ho fa per poder nodrir-se, poder dir endavant, tiro endavant, m'alimento, té els seus moments de silenci, té els seus moments de meditació,
sí.
D'anar a passejar?
Sí, a mi particularment és muy, muy curativo la naturaleza, ¿no? El mar. La naturaleza tiene una gran energía y una gran capacidad de centrarnos, ¿no? Por lo menos a mí.
Una persona de referent a la seva vida.
Pues tengo que volver a Rudolf Steiner, que es el gran orientador de todo lo que estoy haciendo y el cual está siendo una gran referencia para mucha gente también hoy en día.
Estem arribant al final del programa, però m'agradaria acabar amb unes petita mirada als seus cinc sentits, i si jo li dic una mirada, a on el transporto? Amb una breu mirada. Resposta.
Una mirada, la mirada de los enamorados.
Una olor.
Qué pregunta difícil. El olor del pan recién hecho.
Un tacte.
A la piel humana, sí.
Un sabor.
Pues un sabor, la sidra asturiana recién escanciada.
Una melodía.
Bueno, ahí es fácil porque es una de mis favoritas. Es el himno de la alegría de Beethoven. Sí.
Luis Espiga, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. Acabem el programa amb una pregunta que ens alimenta l'ànima a tots, no? Que és per vostè, viure des de l'essència.
Viure des de l'essència és encontrar el sentido de tu pròpia vida y amarlo.
Doncs moltíssimes gràcies, moltíssima prosperitat, gràcies per compartir, per despertar, per donar-nos aquestes eines, per prendre consciència de que tots realment hem vingut a fer alguna cosa en aquest món en el que vivim i tots tenim una missió de vida. Fins aviat.
Moltes gràcies, fins aviat.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Deixem-nos ajudar amb la psiconeurodontologia. Doctor Christian Beyer.
Doctor Christian Beyer, benvingut de nou al Viure des de l'Essència.
Hola, què tal?
La seva secció, la psiconeurodontologia, un camí al creixement. Avui parlarem d'energies de vida, no? Quins són per vostè les energies de vida?
Les énergies de vie sont au nombre de 4.
Les energies de vida són 4.
Il y a le désir.
Està el desig.
Il y a l'envie.
Estan les ganes.
Le besoin.
La necessitat.
Et le rêve.
I el somni.
Ces quatre énergies de vie.
Aquestes quatre energies de vida.
Sont des dynamiques.
Són unes dinàmiques.
Qui dans mon cerveau.
Que en el meu cervell.
Vont me permettre d'établir des projets de vie.
Em permetran establir projectes de vida.
D'avoir un objectif.
De tenir un objectiu.
Que je vais vouloir atteindre.
Que voldré aconseguir.
Le désir et l'envie.
El desig i les ganes
són les plus connus.
Són els més coneguts.
Chacun de nous normalment.
Cadascú de nosaltres normalment.
Est capable de sentir un désir.
És capaç de sentir un desig.
Qui l'anime.
Que l'anima.
Et qu'il va l'amener.
I que el portarà
a attraper quelque chose.
A atrapar alguna cosa.
A acheter quelque chose.
A comprar alguna cosa.
A construir quelque chose.
A construir alguna cosa.
Podríem dir que és la il·lusió, doctor?
Non.
Non.
Ce n'est pas une illusion.
Non, non, c'est une illusion.
C'est une dynamique.
C'est une dynamique
qui dans mon cerveau,
que en el meu cervell,
va me dire,
em dirà,
ça, je le veux.
Això, jo vull.
Donc ce n'est pas une illusion.
Llavors no és una il·lusió.
Derrière chacun de nos désirs,
darrere de cadascun dels nostres desitjos,
se cache quelque chose de moi-même.
S'amaga alguna cosa de mi mateix.
Que de manière inconsciente.
Que de manera inconscient.
Je crois avoir perdu.
Crec que jo he perdut.
Et donc même dans un objet.
Inclús en un objecte.
Il y a quelque chose de conceptuel.
hi ha alguna cosa conceptual
que je tente d'attraper,
que estic intentant atrapar,
parce que dans ma structure identitaire,
perquè en la meva estructura identitària,
ceci semble me manquer.
Això em sembla que em falta.
És com si ho haguéssim tingut en un altre moment. Ho podríem dir que ho reconeixem?
Oui, mais il est inconscient.
Sí, però és inconscient.
Donc, je suis condamné à...
Fem un reconeixement inconscient.
Sí.
És curiós,
eh? Et c'est pour ça que l'individu va consommer.
I és per això que l'individu consumirà.
Parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il cherche.
Perquè no es dona compte del que està buscant.
On achète une chose.
Comprem una cosa.
Et puis deux jours après.
I dos dies després.
Elle a perdu de son importance.
Ja ha perdut la seva importància.
De sa fascination.
La seva fascinació.
Et on a besoin d'une nouvelle chose.
I necessitem una cosa nova.
Mais si je regarde ces deux choses.
Però si miro aquestes dues coses.
Je dois être capable.
Tinc que ser capaç.
De reconnaître.
De reconèixer.
Qu'elle représente.
Que representa
un concept.
Un concepte.
Un concept humain.
Un concepte humà.
Que je, dont je manque.
Del qual jo careixo.
I necessito trobar-lo a fora.
Sí.
Aleshores, si li posem aquesta atenció, aquesta consciència, podem parar una mica aquesta inèrcia, podríem dir, no?
Tout à fait.
I tant.
Ensuite, la spécificité du désir...
Després, l'especificitat del desig...
est propre à l'être humain.
És pròpia del ser humà.
Normalment, la structure biologique...
Normalment, l'estructura biològica...
anima des mouvements...
anima uns moviments...
sur la notion du besoin...
sota la noció de la necessitat.
Par exemple, j'ai besoin de boire.
Per exemple, tinc necessitat de beure.
Et l'animal va à la source d'eau.
I l'animal va a la font d'aigua.
Mais parce que nous avons un mental.
Però com que tenim un mental.
Nous avons la liberté.
Tenim la llibertat.
D'ajouter le désir.
D'afegir-hi el desig.
C'est-à-dire.
És a dir.
Je vais aller boire de l'eau.
Vaig a beure aigua.
Pour toi, mon corps.
Per tu, cos meu.
Mais dedans.
Però dins.
Je vais mettre de la grenadine.
Hi afegiré grenadina.
Parce que ça, c'est pour mon mental.
Perquè això és pel meu mental.
Mm-hmm. Et symboliquement,
i simbòlicament,
ça représente le bénéfice.
Això em representa el benefici.
L'ego humain,
l'ego humà,
ne fait rien.
No fa res.
Gratuitement.
Gratuïtament.
Il a besoin de son bénéfice.
Necessita el seu benefici.
L'ego humà no fa res perquè sí, podríem dir, no? Tot té un sentit.
Sí. Oui, tout a un sens.
Sí, tout té un sentit.
Mais la difficulté, c'est que nous ne savons même pas nous-mêmes lequel.
Però la dificultat és que ni nosaltres mateixos sabem quin és.
Com pot un individu perdre el contacte amb aquestes energies, doctor?
Il y a la culture.
Està la cultura.
L'éducation.
L'educació.
Et il y a les souffrances vécues.
I estan els sofriments viscuts.
Par exemple, cette étincelle de vie...
Per exemple, aquesta xispa de vida...
qu'on a appelé le désir...
que hem anomenat el desig...
peut s'éteindre... si quelque chose de moi a le sentiment,
si alguna cosa de mi té el sentiment
de ne pas avoir les moyens de le vivre,
de no tenir els mitjans per viure-ho,
et si dans mon image de moi-même,
i si en la imatge de mi mateix,
je garde le sentiment,
conservo el sentiment
de ne pas avoir les moyens de mes désirs,
de no tenir els mitjans pels meus desitjos,
cette étincelle s'éteint.
Aquesta xispa s'apaga.
I això s'anomena la depressió.
I això s'anomena la depressió.
Podríem dir que és que ens baixa l'energia? Baixem
oui.
La vibració?
Tout à fait.
Sí, tant.
Tout à fait. Elle se situe dans le chakra numéro 2.
I tant, es situa en el chakra número 2.
Et ce que l'on appelle l'énergie du désir...
i el que anomenem l'energia del desig...
ou de l'envie...
o de les ganes...
sont une expression mentale...
són una expressió mental...
de toute la puissance des hormones sexuelles.
De tota aquesta potència de les hormones sexuals.
Et si j'ai un conflit...
i si tinc un conflicte...
avec les hormones sexuelles...
amb les hormones sexuals...
et avec ce qu'elles me permettent de vivre...
i amb el que em permeten viure...
ce qu'on appelle la sexualité...
el que anomenem la sexualitat...
je vais reproduire ce conflit...
reproduiré aquest conflicte...
sur le monde de l'argent.
En el món dels diners.
Parce que l'argent,
perquè els diners,
c'est l'hormone sexuelle du cerveau humain.
És la hormona sexual del cervell humà.
Mm. Interessant, doctor. Ens està cada setmana despertant, ens està fent posar una consciència que realment dona molt a dir, no? Aleshores, si tenim les energies tallades en nosaltres, com ho podem sentir? Per aquest punt de sentir-nos depressius, de sentir-nos dèbils? Aleshores, jo li diria, com podem fer per sentir-nos millor?
La chose que je regarde...
la cosa que miro...
c'est pourquoi je me réveille le matin.
És per a què em desperto pel matí.
Est-ce que je me réveille parce que je dois me réveiller?
Em desperto perquè em tinc que despertar.
Et puis je regarde pourquoi je me mets en mouvement.
I després em miro el per què em poso en moviment.
Est-ce que je vais faire ça...
faré això...
parce que je dois le faire.
Perquè tinc que fer-ho.
Si la réponse est oui...
si la resposta és un sí...
je me dis...
em dic...
où est mon rêve?
On està el meu somni?
Où est mon rêve de vie?
On està el meu somni de vida?
Parce que je suis en train de vivre.
Perquè estic vivint.
Dans la norme.
En les normes.
Du devoir.
I el deber.
De l'obligació.
L'obligació.
Et j'oublie ma dimension humaine.
I oblido la meva dimensió humana.
Qui fait de moi le seul animal capable de rêver.
Que fa de mi l'únic animal humà capaç de somiar.
Le seul animal capable d'avoir un rêve de vie.
L'únic animal capaç de tenir un somni de vida.
Qui lui dit,
que li diu,
tu es né en Afrique,
has nascut a l'Àfrica,
mais tu peux rêver,
però pots somniar,
d'aller vivre en Amérique.
D'anar a viure a l'Amèrica.
Podríem dir aquí que és el fet de connectar amb la nostra essència, doctor?
Mm. Le rêve nous connecte à l'essence.
Sí, el somni ens connecta amb l'essència.
Doncs moltíssimes gràcies per estar, per ajudar-nos a connectar amb la nostra essència, amb les nostres eines, amb sentir que nosaltres també podem.
Merci beaucoup, merci a vous.
Fins la propera setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Amb veu de dona.
Carmen Sanchacón avui ens acompanya al programa la directora del Mundo del Superdotado, presidenta de la Fundació El Mundo del Superdotado, psicòloga clínica experta en nens amb altes capacitats. El tenim a l'altre fil del telèfon, connectant des de Madrid. Carmen Sanz, bienvenida al Viure des de l'Essència. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos.
Buenos días. Tenemos poco tiempo, pero con muchísima información que queremos compartir contigo, que queremos que compartas. ¿Qué es lo que realmente nos preocupa de estos niños? ¿Qué está sucediendo, no? Tú has escrito un libro que dice ser muy inteligente puede convertirse en una maldición. Es
sí,
duro, ¿no?
Lo más importante o lo que está sucediendo fundamentalmente es que a estos niños no se les identifica en el colegio. Por eso nosotros desde el Mundo Superdotado estamos trabajando mucho en la identificación. Realmente es lo que hacemos, identificarles para que los padres luego puedan acudir al centro escolar y pedir educación especial. También desde la Fundación, que justamente ahora, el día 1 de febrero, comienza un curso, estamos dando formación a profesores de toda España, incluso de otros países de Latinoamérica, para que aprendan a identificar a estos niños para poderles darles la educación que necesitan. ¿Cuál es el problema si no se les identifica? Pues que son niños que, por una parte, en el ámbito educativo, pueden pasar toda la primaria sin que nadie les detecte, porque son niños que van aprobando sin ningún problema, pero cuando llegan a la secundaria, pues a veces comienzan a suspender porque no tienen hábito de estudio e incluso se pueden llegar a considerar tontos o torpes, o sus padres pues pensar que es que son unos vagos, y lo que pasa es que realmente nunca han aprendido a estudiar. Entonces son niños que pueden fracasar en la secundaria o bachillerato, en la universidad, con un talento increíble y que sin embargo se desaprovechan para la sociedad. Y por otra parte, en el ámbito emocional, el problema, que es por lo que yo hablo de la maldición de la inteligencia, es que son niños que no suelen encajar con sus compañeros. Uh-huh. Son niños cuya edad mental es mucho mayor que la de los demás. Por ejemplo, un niño superdotado con 8 años tiene una edad mental de 11. Entonces es un niño que tiene gustos diferentes, juega cosas distintas, habla diferente, ve programas de televisión diferentes, entonces sus compañeros le ven raro, le ven extraño, y muchas veces lo que esto supone es que le aíslan, le dejan de lado, le bloquean.
¿De qué porcentaje estamos hablando a día de hoy? ¿Va en aumento, cierto?
Pues mira, estamos hablando de que la realidad es que hay un 2% de niños superdotados, pero identificados hay muy poquitos, a nivel nacional hay unos 20.000, cuando tendría que haber más de 160.000. Esto cuando hablamos de superdotados, que estamos hablando de un cociente intelectual superior a 130. Pero cuando hablamos de niños con altas capacidades, que es un concepto que según la comunidad autónoma tiene unos requisitos u otros, pues estaríamos hablando con niños a partir de un CI de 120, que estos niños ya necesitan educación especial. Entonces, te estaba comentando que el tema emocional puede terminar con niños con acoso escolar, con depresión, con ansiedad, con baja autoestima, y en adultos, sobre todo en adultos, que nunca han superado estos problemas de rechazo en el colegio, de burlas, de problemas en la adolescencia, y que llevan durante toda su vida pues como esa carga, como ese problema y esa depresión de toda la vida, porque nunca han entendido por qué. Nosotros trabajamos en nuestro centro haciendo terapia en el Mundo Superdotado, tanto con niños como con jóvenes
como
adultos.
Carmen, ¿cómo podemos ayudar a los padres que nos están escuchando ahora, que dicen, lo que está diciendo Carmen es que lo comparto absolutamente, pero me encuentro en esta situación? ¿En qué web pueden acceder, pueden tener más información, se pueden sentir acompañados? ¿Podemos recordarla? por favor.
Sí, es elmundodelsuperdotado.com. Uh-huh. Los padres pueden acudir ahí, llamarnos para pedir información, pero sobre todo lo que yo les recomiendo es que cuando ven que su hijo es diferente, muchos niños superdotados incluso les califican de niños con hiperactividad, con TDAH, con problemas de atención, hasta con Asperger. A veces uh-huh. les diagnostican sí, mal. Si su hijo tiene problemas y es muy inteligente, es un niño maduro, yo le recomiendo que nos llamen y que les hagamos una evaluación. Estamos haciendo evaluaciones a niños de toda España. Uh-huh.
Carmen, muchísimas gracias por haber hecho esta entrada en antena, ¿no? Nos gustaría tenerte aquí en el estudio, pero claro, estás en Madrid, nosotros en Barcelona. Seguro que más adelante, cuando tengas alguna conferencia o alguna sesión aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Nos quedan muchísimas cosas por preguntarte y nos gustaría por eso que compartas con nosotros qué es para ti vivir desde la esencia, Carmen.
Sobre todo es vivir en paz contigo mismo es lo más importante, y haciendo aquello para lo que realmente tienes capacidad, facilidad, que te apasiona, que te gusta. Eso es lo, para mí es vivir desde la esencia, saber quién eres, conocerte a ti mismo, saber realmente qué es lo que te gusta, lo que te motiva, lo que te hace feliz, y intentar vivirlo a tope.
Desde el sentir.
Exacto.
Carmen, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas felicidades por tu gran labor, por acompañar a tantos niños, por hacer que las personas se sientan mejor en realmente quién son, ¿no? En esencia, lo que han venido a hacer a este maravilloso mundo que lo hemos de ir construyendo entre todos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Bioneuroemoció, una manera de viure. Per Enric Corbera.
Enric Corbera, Bioneuroemoció, una manera de viure. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Glòria, gràcies.
Contents que estiguis aquí de nou amb nosaltres.
Jo també.
Avui ens parlaràs el mite del viatge de l'heroi.
Sí.
De què es tracta aquesta aventura?
Bueno, no és que ningú hagi descobert res. Podem parlar de Jung amb la individuació, o podem parlar de Joseph Campbell, també mite de l'heroi, o de Eric Newman, contemporani de Jung, que parlen, no? Tot això és algo que pertany al nostre inconscient, uh-huh. i és un procés de vida que no tothom el fa. Si nosaltres... normalment el mite de l'heroi comença amb una situació en què la persona experimenta un canvi de vida, no? Pot ser una cosa tràgica, o com pot ser una cosa que realment l'enalteix a la persona, no? Com que li dona una...
Transformació,
podríem dir. Una transformació, no? I a partir d'aquest moment, l'heroi comença en unes etapes, no? La primera és aquesta, el donar-te en compte de que hi ha hagut un canvi a la teva vida, que pot ser, la majoria de les vegades, per sort o per desgràcia, acostuma a ser
una situació dura,
molt dura, sí, molt dura, no? Però pot ser un divorci, pot ser la mort d'un fill, pot ser un accident, pot ser moltes coses, no? I aquí hi ha l'opció. Aquí comença el viatge. Aquí comença el viatge, no? El mite és estar en totes les pel·lícules que veiem. Les pel·lícules que sí. realment, no sé, El Senyor de los Anillos, Matrix, El Guerrero Pacífico, totes aquestes pel·lícules expliquen molt bé. De fet, és un viatge on el primer que té que fer és sortir de la nostra zona de comoditat, la zona de confort, per començar un procés que se'n diu de desparentalització, en la que un surt del niu familiar, que és un dels primers grans processos d'individuació que tenim, que se'n diu superar la castració de la mare o superar la castració de la mare. Uh-huh. Després ve superar el permís del pare, no? És un procés, i que no tothom arriba a superar, eh? Molta gent es queda a la primera etapa on la mare no supera, o sigui, no supera la castració de la mare, no? Que és, i tot comença amb la part hormonal, no? De fet, el procés de les hormones, em faig de criatura, uh-huh. em faig home, ja és el mite de l'heroi normal, no? Que molts es queden atrapats amb l'ambient familiar, que és un tema que també se n'hauria de parlar, no? Perquè no és el cas. Però en la vida... doncs que hi hagi moments en què tu ja et sents abatut, en què penses que no pots sortir-te, però acabes trobant aquesta força interior que te tira endavant, no? Jung li diu el camino del self, del mi mismo. De fet, és trobar-te a tu mateix, no?
Connectar amb la teva essència.
Connectar amb la teva essència, no? Per això és la recompensa final, és connectar-te amb tu i donar-te en compte que el poder està en tu, que les solucions a la teva vida no estan fora, que és un procés interior. De fet, si veiem les pel·lícules, ho explica molt bé, no? L'heroi és una persona normal i corrent que es troba en una situació dramàtica i surt d'ell dintre seu tota una sèrie d'històries.
Enric, creus que el viatge de l'heroi és un viatge que tots hi hauríem... Hi passem, però no... O sigui, hi hauríem de passar...
Tots tenim la potencialitat, com et deia. Això ja ho explicava Jung, que és li deia el viatge de la individuació, no? I després Joseph Campbell doncs, va descobrir el mito de l'aire, però que en parlen diverses, no? Però sempre ha estat allà, eh? És un coneixement ancestral. És una cosa que portem al nostre inconscient. Perquè si no hi fos, aquest procés de desparentalització, de desvincular-te... No
pot ser tu mateix.
No funcionaria, el món no evolucionaria. Estaríem encara a les coves, no? Per tant, el mito de l'aire pot ser... A més, no hi ha un mito de l'heroi, No, hi ha sempre, a la que tu arribes a una etapa, a un nivell...
Vols dir que després en sorgeix
una altra. Perquè, en definitiva, és obrir-te la consciència, És obrir la consciència totalment.
Així ens obrim a la consciència, descobrim aquest heroi que tenim dintre, sense por, abracem-lo i donar la mà. Quan comentaves abans del fet que a vegades hi havia gent que es quedava, com podem fer? Quina eina els hi donaríem per dir, bueno, fem un passet més?
Aquest és el gran creixement, És el gran creixement. Repeteixo que el Gustav Jung hi tenia molt, hi posava molta força, molt d'èmfasis en aquesta història. De fet, aquí la persona té que començar a prendre consciència de que és un procés natural i que, òbviament, això no vol dir que deixis d'estimar els teus sers, família, etc, però que la vida, si observem la natura, tens de fer aquest procés, no? I un té que prendre consciència de que la lleialtat familiar, que és una força de clan social, si realment els deures t'obliguen a creixement i un té que aprendre a fer aquesta decisió. I això només ho té que fer un. Però això se'n diu el viatge de l'heroi.
Doncs convidem els nostres oients que recordin que tots tenim aquest viatge de l'heroi intern, que sense por, amb amor, i que mica a mica es va avançant.
I després, quan arribes, les recompenses són infinites.
Ho sé. Una forta abraçada, Enric. Fins la propera setmana.
Gràcies, Glòria.
I això és tot per avui. M'agradaria acabar amb una frase del Rudolf Steiner que diu el següent. L'evolució espiritual no es manifesta per la possibilitat d'emmagatzemar coneixements, sinó per la capacitat de corregir els propis errors. Fins la propera setmana.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Espai patrocinat per Laboratoris Maen.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. El Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesan a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesan a la fórmula Lesan de Ràdio Estel. No hi faltis.